A Ràdio Maricel, a cel obert.
El Taxi Vodka va començar a prestar servei ben bé gairebé al cap de setmana de la Gay Pride, si no recordo malament, just abans de la Revetlla, de Sant Joan, de tot allò d'un arranque a mig juny que ja s'ha estabilitzat i, per tant, ja té una oferta oberta. Vam estar tot l'any passat parlant de que si començaria o no aquest servei. Finalment no va començar l'any passat i al final es va allargar aquest. L'any passat vam parlar fins i tot abans de que comencés amb el responsable de l'empresa. Avui tenim, doncs, un altre dels responsables de l'empresa, en aquest cas la persona que s'ocupa més del màrqueting i la comunicació de l'empresa, el senyor Joan Carles Romero. Joan Carles, bon dia.
Bon dia, Joan.
Bé, heu començat ja full, heu començat a mig gas. Com ha començat aquesta experiència?
Bé, perquè pel que hem vist, aquesta temporada s'ha retardat una miqueta. Això ho hem constatat amb altres persones del sector. El motiu encara no sabem per què, ningú ens ha donat una resposta clara, però sí que és veritat que fins a ben entrar, bueno, ben començat juny ara, és quan sí que estem veient que ja comença a arrencar tot, tant els restaurants, els hotels, com nosaltres i altres activitats turístiques.
A veure, com podem definir el servei que oferim? Què és el Taxi Boat?
El Taxi Boat és una embarcació ràpida, amb capacitat per 60 persones, que fa excursions per la costa. En aquest cas, els productes estrella són des de Sitges. Tenim anem, per exemple, a la Cala de l'Home Mort, que podem atracar allà, a la platja mateix. Baixem una escaleta, podem baixar allà, podem passar el dia, després ens ve a buscar. Hi ha un altre producte o servei que ens banyem, que és la Cova del Gegant, que és un lloc molt important a nivell arqueològic a la península. Llavors ens tirem l'ancla allà a prop i fem un bany des del barco. Estem allà una estona, banyem, fem snorkel i llavors pugem al barco i tornem cap a Sitges. I hi ha una altra que a mi m'agrada molt especialment, que és la posta de sol, perquè, clar, Sitges està encarat cap al mar i molta gent no veu Sitges fins que no ho puja. I a més, a aquesta hora de la tarda a Sitges hi ha uns colors molt especials. Nosaltres fèiem aquesta activitat a Barcelona també, de fet encara la fem, i és molt maco, però realment a Sitges guanya moltíssim, no hi ha color quan ho comparem. Llavors fem un recorregut, anem fins a Passat Aigua Dols, bueno, anem fins quasi a les botigues, i llavors anem cap a l'altra banda fins a arribar al Faro, a Vilanova. I és un recorregut molt maco, hi ha una copa de cava també que entra, i és molt tranquil·let, el barco són quasi sofàs, no? Són seients molt còmodes. Llavors és molt agradable aquesta ruta, per exemple.
Tots aquests productes són productes que es fan en un determinat dia o en una determinada hora o es poden contractar expressament? Com funciona? Quina és la mecànica?
Sí, mira, ara mateix estem treballant divendres, dissabtes i diumenges aquí a Sitges. El divendres és l'únic dia que sí que anem i tornem a Barcelona. Dissabte i diumenge sí que fem les activitats aquí. Llavors hi ha uns horaris que es poden consultar a la web, perquè poden variar segons, a vegades per temes de mar i tal, però sí que es poden anar consultant. Hi ha una caseta a la platja de la Fragata on hi ha una persona que pot donar la informació.
La famosa caseta, que al final doncs, sí, ha trobat una ubicació més o menys estable.
Sí, sembla que sí, la veritat que no, inclús des de l'església quasi ni es veu, vull dir, tampoc. I bé, a banda d'això també es pot jugar com a una embarcació privada. Hem fet algun esdeveniment per algunes empreses, ja que té una capacitat per 60. Aquestes característiques és una embarcació molt única, perquè no n'hi ha cap altra igual, es va crear expressament per això. Això és una empresa catalana que va tenir el somni va tenir aquesta idea, eren unes drassanes que fabricaven vaixells, i van fer aquest vaixell a mida per aquesta activitat. Llavors els comandaments van a sobre, llavors tenim una visió de 360 graus des de dins, I és molt apte, per, sobretot també per a esdeveniments, perquè té una capacitat de 60 persones. Moltes vegades les empreses, el turisme d'empreses, doncs, són 50, 40... Uh-huh. Doncs tenim aquesta capacitat.
De fet, perquè vam assistir el dia de la presentació a la premsa d'aquesta embarcació, clar, primer no dona la sensació que es mou tant com es mouria un vaixell normal, malgrat que va molt ràpid.
Exacte, això és una de les coses que ens hauríem de sentir molt orgullosos. Passa que el món aquest de la nàutica és una mica com underground, no, a vegades. Uh-huh. Però els cascs, l'empresa fabricant, Esker, és una empresa catalana completament, tota la fabricació ha estat feta aquí, i aquests cascs són molt reconeguts perquè estan patentats i tenen un sistema desglaonat que és antimareig. No vol dir que no et puguis marejar, pots marejar en cotxe, pots marejar d'altra manera.
Algú es va marejar el dia aquell, sí. Però menys gent que en un altre viatge que també va ser cèlebre, però algú es va marejar.
També és veritat que aquell dia en concret hi havia una mica de moviment de mar.
Sí, l'altre també. Totes les presentacions nàutiques d'aquest any a Sitges han estat allò, sí. amb mar de pescador, oi?
Sí, per sort, aquí vam fer un estudi, no, de l'estat de la mar, històric, uh-huh. No, de meteorologia de l'estat de mar, i Sitges té la sort que ja n'hi ha molts dies bons de tranquil·litat. Si el dia està molt mogut, no sortim.
Hem tingut mala sort, llavors.
Sí, la veritat que vau tenir una mica de mala sort. Va tenir punteria aquí. Mm-hmm.
Però, per això, hi ha un sistema, comentaves, antimareig.
Exacte, és la forma del casc. Uh-huh. I a part, al tractar-se d'una intraborda, no és un catamarà que va fent moviments pendulars, ni és un veler tampoc. Llavors, és més semblant a una lanxa, diguéssim, llavors anem com per sobre de la ona, no ens afecta aquest moviment, no tenim aquest moviment vascular.
D'acord, i tot plegat. Òbviament també cal, entenem, una certa perícia per part de qui comanda l'embarcació a l'hora d'enfrontar-se amb això, perquè no es mogui tant.
Bé, els dos capitans que tenim han de tenir tenen la titulació més alta que hi ha a Espanya, que a més és un dels països on més es reclama, no? On més titulació es reclama. En altres països pots portar aquest tipus d'embarcació amb menys. Aquí és la més alta, pensa que aquest capità pot portar qualsevol tipus d'embarcació en passatge. Llavors és gent que té una experiència molt llarga fent aquest tipus d'activitat, no? Conduint aquest tipus d'embarcacions.
Aquesta embarcació que podem veure a Sitges els caps de setmana, n'hi ha algunes altres al Principat? Hi ha experiències similars a partir d'aquesta, del que veiem aquí a Sitges?
Sí, com et deia, com una embarcació així, no? Perquè és única, i de fet la localització, com també és única, aquí tenim localitzacions que no n'hi ha en un altre lloc, llavors uh-huh. Això la diferencia, però sí que es dona aquesta activitat en altres llocs, a la Costa Brava, per exemple.
És a dir, l'empresa de si així, o la matriu de l'empresa és gironina.
Sí, és de la Drassana, està al port de la Selva. Uh-huh. Però tot i que ara tots els seus components estan aquí també vivint.
Doncs això ens crida molt l'atenció. Com és que no ho feu a la Costa Brava i heu vingut aquí?
Bé, jo crec que Sitges era d'estranya que no ho tingués, això.
D'acord.
Vull dir, també hi ha gent de Sitges que diu, i per què Sitges, no? I dic, i per què no? Vull dir, si és que és ideal. És un lloc maquíssim. Nosaltres, clar, ho coneixem molt des del mar, no? Llavors, quan venim des de Barcelona fins a Vilanova, el que més ha cridat l'atenció és Sitges, no té res a veure. Sembla que sigui un altre lloc. Quan tu passes del massís del Garraf, ja, la gent, quan ve des de Barcelona, és que els hi canvia la cara. És una altra... Realment sí que hi ha un microclima i un microambient, diria jo, molt diferent a la resta. I abans estava molt proper a Barcelona, l'embarcació aquesta pot fer aquest trajecte ja en relativament poc temps. En un catamarà, per exemple, trigaries migdia. I bé, que complien tots els requisits.
Uh-huh. A veure, quan ve de Barcelona surt del Port Olímpic, oi?
Exacte.
Aleshores, quan triga aproximadament el trajecte?
Triga una hora i vint, més o menys. Uh-huh. Varia segons l'estat de la mar. I bé, ara hem de fer una volta perquè hi ha una zona d'exclusió, i abans per això triguem això. Normalment trigaria menys. També creiem que és important que el trajecte tingui un confort, vull dir, podríem anar molt ràpid. Hi ha gent que li agrada, de fet, perquè és divertit, l'experiència realment és divertit. Molta gent li agrada que es mogui molt, no? Uh-huh. Però, bueno, creiem que la majoria de gent reclama més més calma per anar observant la costa. I...
A quina velocitat va el, normalment?
Bé, l'embarcació pot arribar a 35 nusos en passatge, però sol anar a una velocitat de creuer de 20 nusos.
És que 35 nusos és molt.
És moltíssim per l'embarcació que és, que són 15 metres d'eslora.
Dóna una sensació d'estar gairebé volant a sobre del mar i sobretot, doncs clar, botant, perquè també...
Sí. T'he de dir també que tot i aquesta velocitat és una embarcació molt nova, deu ser l'última que s'ha fet d'aquest tipus i compta amb uns motors molt, molt optimitzats, té un consum molt baix, és una embarcació molt, molt eco, diríem, no? Comparada amb altres embarcacions que en una hora... no es gasten 600 litres, o si fixeu, si veieu al barco, veureu que no surt fum, no... És un altre punt d'aquesta empresa, no?, catalana, que té aquesta, en ment aquesta innovació, no?
Uh-huh. És a dir, motors, quants motors porta? Dos?
Quatre motors.
Quatre motors.
Uh-huh. Són 1.000 cavalls.
1.000 cavalls en total, déu-n'hi-do, eh? 1.000 cavalls és un bon desplaçament, clar, ha de moure 60 persones i tot...
Clar, i això fa que tingui aquest confort, també, perquè si no, doncs aniríem més a mercè de la ona, uh-huh, i d'aquesta manera, doncs, podem evitar aquests marejos que dèiem.
Uh-huh. Com han anat aquests primers viatges? Veu fer, doncs, la presentació just al cap de setmana de la Gay Pride. Òbviament, doncs, la motivació comercial és evident, però indubtablement això és una experiència comercial i, per tant, doncs, veu encetar un cap de setmana de molta afluència aquí a Sitges. Després, doncs, ha vingut a Sant Joan. Aquesta baixada, que no ha acabat d'arrencar la temporada fins ara al juliol, com ha funcionat? Quina clientela heu tingut? Ha anat com us esperàveu?
Bé, no teníem cap expectativa concreta tampoc. De fet, el de Gay Pride ens va agafar, vull dir, va ser coincidència. No, nosaltres no podíem començar com volíem, estàvem pendents dels permisos, no? Que ha sigut més llarg del que pensàvem, tot aquest periple, que ha sigut molt, molt llarg, la veritat.
Ara en parlarem del periple.
Sí. Però, bueno, ja ho hem aconseguit i va coincidir amb aquest cap de setmana. Com que no sabíem quan anàvem a començar, no vam poder preparar-ho tampoc, no? Sí que va venir gent i ens ha vingut públic estranger, sobretot. També ha vingut públic local. Tothom queda molt content. La veritat que el feedback que tenim és molt bo. Es pot veure a TripAdvisor, per exemple, les opinions. Vam fer una sortida especial per Sant Joan per veure els focs des del mar. I ens va sorprendre a nosaltres mateixos, ja sabíem que seria maco, no? Però des del mar, clar, tu veus els focs però no ho escoltes, i amb la música i per la nit, amb les llumetes que tenia el barco posades i tot, va ser una experiència molt maca, la veritat. Uh-huh. Allà em va quedar encantada.
El preu no és barat, no és astronòmic, però tampoc és barat. És una experiència que, òbviament, entenem, el vaixell és car, tot plegat és car i, per tant, s'ha d'amortitzar d'alguna manera. Fins a quin punt, doncs, això pot tallar les ales o les expectatives de gent que diguis, ostres, és que sí que m'agradaria provar-ho?
Bé, tampoc és una cosa que es faci cada dia. La gent local, la gent de Sitges, tenen un descompte d'un 20%. Uh-huh. Això no sé si ho sabíeu. Bueno, aprofito i aquí ho dic.
Doncs va bé de saber-ho.
Sí, uh-huh. Per gaudir d'aquest descompte, en el DNI ha de figurar que vius a Sitges. És, uh-huh, l'única forma que tenim per comprovar-ho així. I llavors, és una activitat que tampoc... És com quan vas a un lloc i puges a Barcelona, per exemple, puges en helicòpter per veure la ciutat des de l'aire. És car, uh-huh, sí... És que ara depèn amb què ho comparem, però és que un pilot o en aquest cas un capità, un patró, doncs tenen una trajectòria que evidentment no pot cobrar el que cobra una altra persona, no? Que no tingui aquests estudis que tenen ells i aquesta experiència. L'embarcació, com dèiem, també és molt innovadora, l'experiència és única. Vull dir, quan algú és car o barat hem de valorar-ho amb què ens està oferint, no?
Heu començat a més l'experiència... curiosament el mateix any que ha començat una altra experiència al port d'Aiguadols, diguem a partir d'una base diferent però amb un objecte igual, que és transportar a gent des de Sitges pel mar. La gent del Blocat fa, doncs, es dedica més al cabotatge, és a dir, va de Barcelona a Sitges i de Sitges a Barcelona, bàsicament és això el que fan. El vostre cas no és tant buscar aquest transport, sinó buscar més l'experiència, entenc.
Exacte, nosaltres estem molt centrats a Sitges. De fet, crec que no té molta similitud, tret de que van pel mar els dos. Vull dir,
sí, però ens crida l'atenció, perquè clar, de cop i volta, de no tenir cap oferta de servei marítim, hem passat en un any a tenir-ne dos, encara que siguin diferents.
Sí, una és un transport marítim i l'altra són excursions. És una activitat turística que trau un turisme, jo crec, de qualitat, perquè no és un turisme de sol i platja i alcohol. I bé, jo crec que no és comparable. És una mica més similar al ferri a un tren que, per exemple, el taxiboat no podríem comparar, no sé, amb què ara mateix aquí no hi ha cap altre que pugui semblar-se. Tret, ja et dic, que van pel mar. Sí que ells van des de Barcelona fins a Sitges, però també van a Aigüedols. És diferent.
Veu decidir des del principi sortir des del moll de la Fragata. Per què?
Bé, aquí també et diria que per què no.
No.
Bé, és una localització única i és molt maca.
Ara, de fet, Joan Carles, si m'ho permets, abans de començar la resposta, el per què no. Has comentat que havíeu tingut molts problemes amb els permisos i probablement bona part d'aquests problemes amb els permisos venen derivat de la ubicació del moll.
Bé, és difícil fer un moll on fer una activitat d'aquest tipus on no n'hi ha. O sigui, el tema permisos, si fos on fos, hagués sigut complicat.
Si us haguéssiu plantejat sortir d'Aigüedols, posem per cas, haguéssiu tingut els mateixos problemes?
No sabem, perquè... Bueno, segurament no, perquè és un port ja establert, però bueno, és un port privat, no sabem fins quin punt també haguessin acollit bé o no aquesta idea.
Simplement fem la pregunta, és a dir, no estem suggerint res.
És que tampoc ho vam provar, vull dir, la idea era...
Sí, la idea era sortir de la Fragata.
Sí, hem recuperat una mica el moll de la Fragata, no? La gent aquí la coneix com l'Espigó, no? Però jo li donaria aquest valor que té, que és històric, a més, això ha sigut un moll des de... Bueno, va ser un moll... Antigament, on, molt important, on es descarregava el vi que venia del Penedès, no? I es carregava, perdona, i es portava arreu del món, i ho han recuperat. Evidentment, els temps canvien, ara no portem vi perquè ens porta d'altres maneres, no? Però...
Ja, porteu cava.
Ah, sí, tenim cava a bord d'aquí també, clar, de la zona, evidentment.
Doncs això, el moll de la Fragata, la punta... Per què doncs això, buscar aquesta ubicació, haver de demanar el permís a ports i fins i tot haver de construir aquella plataforma?
Clar, l'havíem de provar i bueno, doncs, era una cosa completament legal. Hi havia un tema de documentacions, permisos i tal, que vam tirar endavant i hem fet tot legal i ens han concedit. Això pertany a ports i ports ens ha donat aquest permís. Era un espai que estava... Si no l'agafàvem nosaltres, segurament l'hagués agafat una altra embarcació més gran que li estava posant a l'ull, i que a més és estrangera també. Jo crec que era un lloc que ara, tard o d'hora, anava a ser ocupat per algú. Jo crec que és bo de tenir una embarcació petita que sigui d'aquí la que recuperi aquest moll de la Fragata.
La gent del Nàutic es queixava especialment dels problemes que podia ocasionar, de la compatibilitat del canal de sortida. Com s'ha resolt o com ha funcionat en aquests primers dies la convivència entre això, entre la necessitat de que doncs, la gent del Nàutic pugui continuar fent la seva activitat habitual i la presència de la vostra embarcació?
Bé, això és un tema que segurament amb el temps s'anirà llimant, no? Diguéssim, nosaltres estem molt agraïts als treballadors del Nàutic, als monitors que fan la seva tasca molt bé. Nosaltres avisem quan arribem, abans d'arribar, llavors ells fan la gestió de que la gent que està més a prop del moll, doncs, fent alguna activitat, doncs, que se'n retirin més cap allà, però de moment estem convivint i crec que serà així i que no hi haurà cap problema. Altres poblacions costaneres també comparteixen, passa el mateix a tot arreu, de fet, sempre es comparteixen activitats nàutiques en el mateix indret i hi ha molt bona convivència i mai n'hi ha accidents i així serà. De fet, sempre hi ha hagut més accidents amb altres, per exemple, motos d'aigua o altres embarcacions, bueno, si dir l'embarcació de la moto d'aigua.
Va per mar, no?
Sí, que creen més accidents que no pas un vaixell que es pot quedar completament parat al mar, té una maniobrabilitat brutal, vull dir, pot avançar centímetres, pot quan entra va molt lent, avisem i anem superlents, és impossible que n'hi hagi un problema.
La intenció que tenia l'empresa era d'obrir l'any passat. Què va passar?
Bé, es va allargar el tema de permisos. Sí, com sempre, quan ve el tema de permisos en aquest país, malauradament, quan vols engegar una empresa sempre tens una expectativa i sempre se t'allarga més del compte. Però això crec que és una cosa que ocorreix, que passa en tots els àmbits.
Anava a dir, perdre el temps en paperassa és una cosa que ja una empresa ha de tenir assumida?
Malauradament, sembla que sí.
Perdeu una temporada, de fet. Heu clar, perdut clar. Una temporada.
Clar, clar. Sempre és molt més fàcil quan algú té algun contacte, sembla, no?, en algun lloc. Sembla que funcioni així, no?, malauradament, ja et dic. Però, bueno, quan algú és una mica tenaç, no?, i tira endavant i vol fer alguna cosa, sí, també animo, no?, perquè jo també he tingut una empresa pròpia i sí que és dur, però s'ha de fer, i això crea lloc de treball i crea moviment, i és el que necessitem ara mateix, jo crec.
A més, va bé també el problema, podríem dir, d'aquella guixeta que en determinat moment va aparèixer allà al mig de l'esplanada de la Fragata, després va ser moguda, després va ser retirada, després va ser, al final, trobat una ubicació més o menys definitiva i consensuada, però també va costar aquesta guixeta.
Sí, bueno, això passa també molt als pobles. La guixeta fa, crec que fa dos, no sé segur, però crec que fa 2x2, vull dir que tampoc és, ja a la platja, ja, per exemple...
Convindreu amb mi en què era vermell al principi, allò que cridava.
Sí, això és veritat. Sí, bueno, això ha canviat també, ara és molt més discreta.
Ara és més discreta, exacte.
També és veritat, com el comentava, que a la mateixa platja de la Fragata hi ha altres activitats molt més vistoses i molt més trencadores, no?, del paisatgista i marcament, que no m'estic queixant, però perquè és normal, vull dir, és una població costanera.
Sens dubte, ja sabem de què parleu.
però vaja, que és així, no?, a tot arreu. No... Si és veritat, Sitges és molt especial perquè vol tenir cura d'aquesta imatge, i ho trobo molt bé, no? Però també a vegades s'arriba a extrems que no... que quan després quan ho veu és molt més el desconeixement, moltes vegades la gent es pot apropar i veure-ho i no és tampoc res que destaqui massa.
Bé, probablement us va faltar una miqueta d'aproximació prèvia a la realitat de la població a l'hora de plantejar tot això, no, i no per voluntat, sinó fins i tot per desconeixement de les dinàmiques d'un poble.
Sí, en els pobles, jo també soc d'un poble petit, no? Jo t'he de dir que fa molt poquet que estic en aquesta empresa, porto 2 mesos. També desconec alguna part inicial,
D'acord.
Però sí que és veritat que és important de fer aquesta aproximació, però a vegades estàs més enfeinat amb altres temes legals perquè dius, és més, si jo vull obrir o no, i estic en aquest dilema, doncs per què m'he de preocupar si després quan obro no sé què...
Ja cauré bé o no cauré bé, sí.
Però nosaltres, bueno, estem molt oberts, de fet, a aconseguir sinergies amb altres agents del poble, amb altres persones, i de fet ho estem fent, i bueno, des d'aquí faig una crida també, si algú vol, se li acut una forma de col·laboració, doncs no hi ha cap problema. Nosaltres, ja et dic, tenim una embarcació, fem esdeveniments, necessitem moltes vegades col·laboració, necessitem gent que ens ofereixi altres coses en els nostres passatgers, no?
Darrere de qualsevol iniciativa empresarial hi ha una gran inversió, i aquesta inversió ha de tenir un retorn. Diguem, entenem que quan un es tira a la piscina probablement ha fet els números ben fets. Fins a quin punt, doncs, això és un cop de cap, de dir vinga, va, fem-ho i segur que sortirà bé, i fins a quin punt, doncs, hi ha una clara estratègia comercial o econòmica al darrere?
Bé, els números inicials evidentment van canviant quan es va allargar
per això,
més.
Per això.
Però de totes formes sempre està previst en qualsevol pla d'empresa que els primers anys són, bueno, sí que vas fent un rodatge, vas veient per on funciona més, per on menys, i són per acomodar-te i veure si la cosa pot funcionar o no. De fet, això passa en qualsevol empresa, menys alguna startup que funciona des del principi, que avui dia també passa. però que n'és alguna cosa així, sí que està previst, ja en uns dos anys de, bueno, que es anem amullant, no, i veient com funciona, quina resposta tenim, i de fet ara també avui dia les empreses han de ser molt dinàmiques i anar canviant sobre la marxa veient quina és la necessitat que hi ha.
Perquè hi ha un objectiu a mig termini, què li agradaria a TaxiBot acabar fent aquí a Sitges?
Bé, ens agradaria continuar fent el que estem fent, que són aquestes excursions úniques marítimes, i ens agradaria tenir més sinergies amb altres empreses del poble i poder fer esdeveniments importants en què col·labori també la població que pugui gaudir d'aquest servei que també està adreçat a ells.
Doncs ja ho saben, hi ha una web, oi? Per poder comprar entrades o per poder adreçar-se, bàsicament la manera més senzilla és a través de la vostra web,
que és taxiboatsitges.com.
Així de simple, així de senzill, taxiboatsitges.com. Aquí a les entrades, si no, també es poden adquirir la guixeta.
Exacte.
Per totes les, doncs, l'oferta de possibilitats que hi ha. De fet, el dia que es va fer la visita de premsa també hi havia la Yoyi d'Agi Sitges, doncs, fent l'explicació del frontal marítim de Sitges, és a dir que també, doncs, hi ha aquesta opció també de visita guiada des del mar, que és una de les ofertes que fa aquesta empresa. Joan Carles Romero, des de TaxiBot, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat aquesta experiència, i bé, que us vagi molt bé ara que ja ho teniu una miqueta rodat.
Moltes gràcies a vosaltres. Ens veiem la propera al mar, quan vulgueu.
Perfecte, moltíssimes gràcies.